Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui parlarem de tots els temes que ens ha deixat aquest dimecres. També parlarem d'un dels temes del dia, la imputació de la infanta Cristina en el cas Nós. Però abans us recordem que avui tenim el Mario Ramírez a les vies de so, també el Víctor García, el Víctor Caselles a la redacció i producció i, com no, Sara Cruz al meu costat. Molt bona tarda, Sara.
Bona tarda, Mercè.
Com estàs, Sara?
Molt bé, molt contenta perquè ja és primavera, fa molt bon temps i molt de solet.
I ja fem el programa de dia.
Exacte. Que sortim d'aquí de dia, que dona gust, eh?
Ai, ens transmet una vitalitat, ara ho comentàvem amb el nostre convidat del dia, que es fan reflexions d'una forma diferent.
Sí, sí, tant. Ara li preguntem.
Va, li preguntem, el presentem.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge. Ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic i MBA, també és director general de Jubilar-se en Casa, una empresa de servei d'assessorament a gent gran i als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça, i es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I per cert, si voleu seguir-lo, al Twitter podeu fer-ho a @JosepJorge. Bona tarda, Josep.
Bona tarda de primavera.
Què tal, Josep? Digues,
no, que això, que t'estava sentint quan has arribat, que estaves content perquè era primavera.
No, és evident, dona una altra empenta. Malgrat les notícies siguin, diguem-ne, com sempre, ens portin algunes complicacions, hem de mantenir el to vital d'aquesta època.
Sí, perquè déu-n'hi-do, Josep, eh?
Sí. Realment, diguem-ne, en tenim de tots colors, eh? I en tots els fronts.
Era una notícia que es veia venir, però tot i així, la justícia sempre té l'última paraula. Sembla ser, doncs, que finalment... la infanta Cristina l'han imputat en el cas Nós. Bé, tampoc era normal que aquí els testimonis doncs comencessin des de la dona de neteja i a la dona d'un imputat, doncs...
Sí, sí, està clar. Diguem-ne que aquest ja és un cas absolutament de telediari. I el que faltava era algun protagonista que avui sembla que sortirà.
Nosaltres dèiem això, aquesta imputació era òbvia, tot i així la Casa del Rei doncs, diu que està sorpresa per la imputació de la infanta Cristina. Tot i així, nosaltres el que haurem de fer és esperar a que la justícia marqui el seu curs, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Com dèiem, el jutge ha imputat finalment la infanta Cristina en el cas Nós, que investiga el presumpte desviament de més de 6 milions d'euros de fons públics a través de l'Institut Nós, presidit pel seu marit Iñaki Urdangarín. La filla del rei era fins ara l'únic membre de la junta directiva de la Fundació que no estava imputada en el cas. La infanta haurà de declarar davant del jutge José Castro el pròxim dissabte 27 d'abril. La Fiscalia Anticorrupció ja ha dit que presentarà un recurs per tirar enrere aquesta decisió del jutge Castro. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha fet una crida a la responsabilitat i a prendre consciència del moment crític que viu el país. Ho ha fet avui en la seva compareixença per valorar els 100 dies al capdavant del govern. Mas ha demanat anar més enllà de la lluita de partits a l'hora d'interpretar l'acció del govern i la crida que s'ha fet a d'altres formacions perquè entrin a formar-ne part. El president espanyol Mariano Rajoy ha afirmat que el 2013 serà un any difícil, però ha assegurat que aviat hi haurà creixement econòmic i que l'any vinent es crearan llocs de treball a l'Estat espanyol. El cap de l'executiu ha explicat davant la junta directiva del PP que cal continuar amb les reformes i amb el control del dèficit públic. Rajoy ha reiterat també la seva disposició al diàleg amb els governs autonòmics, això sí, dins la llei. Més temes d'avui. El jutge que investiga el cas Palau manté que hi ha indicis de desviació de diners del Palau de la Música a Convergència Democràtica de Catalunya, segons les primeres investigacions. Per això, el jutge refusa el recurs de Convergència contra la decisió de declarar-lo responsable civil a títol lucratiu que li va representar l'embargament de la seu del partit. El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, veu indicis de delicte en l'actuació dels 22 indignats imputats per l'assetjament al Parlament el 15 de juny de l'any 2011, que recordem va saldar amb insults i agressions a 11 diputats. Després d'analitzar totes les informacions, el jutge conclou que aquests imputats poden haver comès un delicte contra les institucions de l'Estat. I en esports, el Barça va empatar ahir al camp del Paris Saint-Germain a 2 gols en l'anada dels quarts de final de la Champions. Recordem que aquest dissabte el Barça rep el Mallorca al Camp Nou i la setmana vinent, el 10 d'abril, juga la tornada contra el Paris Saint-Germain a l'estadi. Avui s'enfronta el Màlaga contra el Borussia Dortmund en l'anada dels quarts de final de la Champions i també ho farà el Madrid al Santiago Bernabéu contra el Galatasaray turc.
7:36, el tren dels Llacs, Lleida de la Pobla de Segur, obre la temporada turística el dissabte 27 d'abril. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí s'ha presentat a la seu de la Diputació de Lleida les novetats del tren dels Llacs per la temporada 2013, que es posa en marxa el dissabte dia 27 i que finalitzarà el proper mes d'octubre. Aquest servei turístic recorre la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de Lleida a la Pobla de Segur, amb material mòbil de més de 50 anys, remolcat per locomotores dièsel. Es tracta d'un servei orientat al turisme familiar que consisteix en un recorregut amb tren entre Lleida i la Pobla de Segur, amb l'atractiu d'un paisatge singular i múltiples possibilitats lúdiques i gastronòmiques per als visitants al llarg del recorregut per les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà. Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida.
Visualitza aquest paisatge excepcional de tranquil·litat, adreçat bàsicament i d'una forma molt clara a turisme familiar per poder passar aquest dia, per poder conèixer aquest paisatge i conèixer també doncs, les diferents ciutats i pobles pels quals s'atura i els quals és possible de fer-hi també turisme per conèixer tots i cadascun dels seus atractius. No?
La posada en funcionament d'aquest servei turístic comportarà un cost de 170.000 euros.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia primaveral, matí assolellat i tarda més ennuvolada, però temperatures molt suaus. Demà el cel estarà cobert gran part del dia amb obertura de clarianes. Pel que fa a les pluges, seran majoritàriament febles i continuades. Els núvols que ens acompanyaran durant tot el dia esmorteiran la caiguda de les temperatures de la nit i no permetran un ascens de les màximes. Divendres serà un dia gris amb algunes pluges i clar descens de les temperatures davant l'entrada de vents de component nord. I de cara al cap de setmana, dissabte assolellat amb alguns xàfecs i ambient suau i diumenge de núvols alts i pujada lleu de les temperatures.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45 analitzarem el tractat sobre comerç d'armes aprovat per l'ONU en conversa amb el director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans. A la tertúlia tindrem Francina Alsina, Jaume Castro i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè, aquesta vegada sobre l'espam telefònic. A 9:45 coneixerem més detalls sobre l'incident d'aquest dimarts al Salou Fest amb els responsables d'aquesta iniciativa. I tancarem en nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel amb el comentari de Manuel Milian Mestre. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Música. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies amb Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Doncs finalment, el jutge ha imputat la infanta Cristina en el cas Nos, que investiga el presumpte desviament de més de 6 milions d'euros de fons públics a través de l'Institut Nos, presidit per Iñaki Urdangarín.
Ella era fins ara l'únic membre de la junta directiva de la Fundació que no estava imputada en aquest cas. La infanta haurà de declarar davant del jutge José Castro el pròxim dissabte 27 d'abril. La declaració de la infanta està prevista per les 10 del matí als jutjats de Via Alemanya, de la capital Balear, de Mallorca, on Iñaki Urdangarín ja ha declarat 2 cops també com a imputat. El marit de la infanta està imputat, recordem, en aquesta causa des del desembre de l'any 2011. En la seva interlocutòria, el jutge Castro explica que hi ha indicis que la infanta podria haver consentit que el seu marit i el seu exsoci utilitzessin el seu parentiu amb el rei en les activitats de Nos. La Fiscalia Anticorrupció ja ha dit que presentarà un recurs per tirar enrere aquesta decisió del jutge Castro.
Josep Jorge.
Bé, el que dèiem al principi, no? Es veia venir. Es veia venir, malgrat s'ha intentat impedir o dificultar o fer-ho més complex per part de la Casa del Rei i tots els seus, diguem-ne, afins, per tal de no vincular directament a la corona en aquest assumpte, perquè no oblidem això, ara estem vinculant directament a la corona, ja no estem parlant del gendre del rei, estem parlant de la filla del rei, i pel mig han anat sortint diferents vinculacions, inclús, diguem-ne, amb el sogre del senyor Urdangarín, que no és altre que el rei d'Espanya, a través d'aquesta senyora Corina, que ha tingut les seves vinculacions per tal d'ajudar a que un negoci absolutament il·lícit, com s'ha demostrat, pogués anar perpetuant-se en el temps a càrrec del pressupost de tots nosaltres. I això és el que jo trobo, diguem-ne, més indignant, perquè no deixa de ser en un moment en el que tenim totes les mancances del món i una falta d'incentius sobre el futur, i estàs veient que tota una sèrie de persones que teòricament tindrien que complir una responsabilitat pública, en aquest cas no democràtica, diguem-ne que ningú ha triat el rei ni la seva família, però estan per exercir una funció democràtica allà, doncs no han estat tot lo escrupolosos que tindrien que haver estat en el compliment del seu deure.
T'ha sorprès aquesta imputació de la infanta per part del jutge Castro? Creus que, bé, com dèiem, doncs era algú principi obvi per com anaven els trets, tot i així doncs, no ens acabem de creure, no?, que un jutge pogués imputar, com bé tu deies, a un membre de la corona?
Clar, és que, de fet, aquí hem d'estar molt atents a un canvi substancial que hi ha hagut en la política de denúncia dels actes il·lícits o fraudulents, que és l'ús dels correus electrònics. Pensem que el senyor Torres ha preparat i ha estat gestionant durant molt de temps la comunicació a través dels mitjans públics, diguem-ne, de forma independent a lo que era la via judicial, per anar denunciant poc a poc les relacions que hi havia dins del cas Nos, que recordem que és un cas separat del Palma-Arena. Vull dir que no deixa de ser de tenir unes ramificacions importants en què per un costat mescla la política, les administracions públiques, un determinat partit polític i ara mateix la corona. Diguem-ne que totes les institucions d'aquest darrer cicle econòmic estan implicades en aquest cas. A partir d'aquí, evidentment, s'haurà de fer net. Les coses no tornaran a ser iguals. I a mi no m'estranyaria que arrel d'aquest cas de la imputació de la princesa comencessin a produir-se canvis en la Casa del Rei.
Perquè, primer de tot, aviam, a qui perjudica aquesta notícia? Primer de tot, els ciutadans, lògicament, perquè no és una notícia doncs, que caigui bé. Però, en segon lloc, a qui creus que perjudica més? El príncep? El rei?
Jo crec que la figura del rei està en entredit i demana un determinat relleu. No sé si un relleu cap a un tercer o un relleu, diguem-ne, i desaparició de les funcions representatives i també de govern que té el cap de l'Estat. No oblidem-nos que ell té un pes, diguem-ne, institucional molt important. No només és, perdó de l'expressió, una comparsa. Realment té un pes. Si estem veient que no estan prou qualificats per portar a terme la seva activitat institucional, que paguem entre tots, diguem-ne, al cap i a la fi, ho estem pagant tots amb els pressupostos de l'Estat. Això, ells se n'han d'aprofitar per generar negocis privats, va evidentment en contra de tots els principis que farien justificable que tinguéssim una institució adequada a la democràcia, però no d'origen democràtic.
Doncs hem de recordar que la Casa del Rei ha rebut amb sorpresa aquesta imputació de la infanta Cristina i també ha manifestat la seva absoluta conformitat amb la decisió de la Fiscalia Anticorrupció de presentar, que ja ho ha avançat, que presentaria un recurs contra la imputació de la infanta Cristina. Repassem altres notícies de l'actualitat del dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha fet una crida aquest migdia, la responsabilitat i a prendre consciència del moment crític que viu el país. Ho ha fet en la seva compareixença per valorar els 100 dies al capdavant del govern.
Mas ha demanat anar més enllà de la lluita de partits a l'hora d'interpretar l'acció de govern i la crida que s'ha fet a d'altres formacions perquè entrin a formar-ne part. Mas ha dit que la situació de les finances públiques és d'emergència i la de l'autogovern de supervivència. Amb tot, Mas ha insistit que el procés de transició nacional segueix vigent i que no s'ha malmès en aquests 100 dies de govern.
El govern espanyol no cedirà finançament a canvi de no consulta, crec jo. No farà el pacte fiscal per Catalunya a canvi de no consulta. Cap cosa que per Catalunya sigui diferent.
Mas ha anunciat també que a l'abril tornarà a convocar una cimera anticrisi després de recordar el fracàs col·lectiu de la primera convocatòria.
I just quan s'estava donant aquesta compareixença, Artur Mas s'ha assabentat que el jutge que investiga el cas Palau manté que hi ha indicis de desviació de diners del Palau de la Música Convergència Democràtica de Catalunya, segons les investigacions practicades.
Per això el jutge refusa el recurs de Convergència contra la decisió de declarar-lo responsable civil a títol lucratiu que li va representar l'embargament de la seu del partit. El jutge que investiga l'espoli del Palau de la Música desestima, per tant, el recurs presentat per Convergència Democràtica i li manté, per tant, la fiança de 3,2 milions d'euros, la quantitat de diners que, diu el magistrat en el seu escrit, suposadament es va embutxacar al partit.
I si reprenem el tema dels 100 dies del govern d'Artur Mas, bé, en el capítol de les reaccions, l'oposició ha retret a Artur Mas el fracàs en la recuperació econòmica. Tu creus, Josep Jorge, que aquest és l'eix central d'aquests 100 dies de govern d'Artur Mas?
De forma, diguem-ne, continuant les metàfores que li agraden al president Mas, a les marineres...
Que sembla que també agraden a Mariano Rajoy, després en parlarem.
Sí. Bé, diguem-ne, ell és gallec, diguem-ne, i té el mar força a prop. El que sí que és cert és que jo tinc la impressió molts cops que el president Mas va dins d'un petit bot, sense rems, enmig de l'oceà i en plena moguda de tots els elements al seu voltant. Té molt poca capacitat de poder dirigir la nau cap enlloc. Està sol, diguem-ne, perquè al final no hi ha un pacte de govern, hi ha un pacte de governabilitat amb Esquerra Republicana, i poca cosa pot fer més, diguem-ne, com hem vist tots últimament, que és anar envellint-se físicament el pes que està suportant el president Mas ara mateix de tota la tensió que hi ha a Catalunya, a ell l'està afectant. Sense voler defendre'l, la gestió que estigui fent, que pot ser més o menys correcta, el que sí que és cert és que no té rems. No tenim política econòmica, no tenim política fiscal, no tenim capacitat de generar creixement. Totes les cimeres anticrisis que es puguin generar no deixen de ser accions de bona fe, perquè al final el que hem de fer és pagar a finals de cada mes les factures. I per pagar a finals de cada mes les factures no tenim diners. Ens ho solucionarà a Espanya, al govern central o a Europa amb l'augment del dèficit? No. El problema ja no és de dèficit. El problema és de recursos. I el que hem de fer és, d'una vegada i per totes, recuperar aquells recursos que el nostre país pot generar. Això no passa per un pacte fiscal. Això passa realment per una estructura d'estat pròpia que tingui capacitat de recaptar els impostos que paguem tots els ciutadans de Catalunya i dedicar-ho a allò que la nostra societat necessita, que és creixement i polítiques socials.
Perquè a dia d'avui les arques públiques estan buides.
Sí, sí, completament. Tots hem vist els episodis que s'han anat patint des de farmàcies, tercer sector, convenis, administracions, diferents administracions públiques. No tenim diners a la caixa. No els podem anar a demanar. I què fan les famílies que no tenen diners a la caixa i no poden demanar els diners? S'han de malvendre el patrimoni. Fa pocs dies la Generalitat de Catalunya ha anunciat una reforma de la convocatòria de venda de tota una sèrie d'immobles de la Generalitat. Tots ells a Barcelona, edificis molt ben ubicats, utilitzats per diferents dependències de l'administració catalana. Aquests edificis s'han de malvendre, bàsicament perquè no hi ha comprador en el mercat que, sabent que el venedor està en debilitat, estigui disposat a pagar-li un preu just. I, a més, hem d'agafar un compromís de llogar aquests immobles que prèviament estem venent, els tornarem a llogar, li pagarem uns diners al comprador per tal de tenir-los llogats durant els propers 20 anys. A grans trets, cobrarem uns 160 milions d'euros i pagarem al cap de 20 anys 320. Això no ho faria ningú que tingués alternativa. Ho hem de fer perquè ens aboquen a prendre aquest tipus de decisions, que van molt més enllà del pacte fiscal, que van molt més enllà del dèficit.
Avui compartim les notícies amb Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. I Sara, avui ha estat un dimecres de compareixences. També ha parlat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha dit...
Doncs hi ha afirmat que el 2013 serà un any difícil, però assegura també que aviat hi haurà creixement econòmic i que l'any que ve es crearan llocs de treball a l'estat espanyol.
El año 13, el año en el que estamos, aún será duro, sobre todo en su primera parte. En el año 14... Si somos capaces de mantener el nivel de esfuerzo, la economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Y los españoles notarán resultados tangibles de los sacrificios que han hecho.
El cap de l'executiu espanyol ha explicat davant de la jutge directiva del PP, el màxim òrgan entre congressos de la formació, que cal continuar amb les reformes i també amb el control del dèficit públic. Segons Rajoy, la reforma laboral ha evitat que es destrueixi molt de treball. També ha reiterat la seva disposició de diàleg amb els governs autonòmics dins la llei.
Rajoy avui ha deixat clar que el finançament serà el mateix per totes les comunitats autònomes.
És que repartir-se la misèria, diguem-ne, no ens porta enlloc. O sigui, ja podem canviar. A tenir una mica més de misèria una mica menys de misèria l'altra. Estem vivint en la misèria. A Espanya, la situació espanyola no és de recuperació immediata. Les previsions del govern espanyol eren d'una caiguda del 0,5% per aquest any. El Banc d'Espanya ha dit que és del 1,5% aquest any. I altres fonts europees l'han arribat a xifrar en el 2%. De tal manera que no ens en sortirem aquest any. Aquest any no hi haurà recuperació. L'any 2014 no ho sabem tampoc. Esperem que l'any 2014 sigui el moment dels catalans de decidir prendre un nou rumb.
Josep, repassem una altra notícia i no marxem de Madrid, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat el recurs que va presentar la família de la noia a la qual van prohibir anar a classe amb el vel islàmic en un institut de Pozuelo de Alarcón.
Doncs sí, finalment el Tribunal ha donat la raó al centre perquè es va limitar a respectar el reglament de l'institut que prohibeix portar gorres o qualsevol peça de roba que tapi el cap. La família de la noia recorrerà aquesta decisió al Tribunal Constitucional. Aquests fets van passar l'any 2010 a l'Institut d'Estudis Camilo José Cela, quan la noia que aleshores feia quart d'ESO va ser apartada de les classes per portar el vel. Diverses companyes, volíem dir, es van solidaritzar amb ella, posant-se també al Yihab.
Aquests temes, en el moment en què tornem a l'economia, en el moment en què estem, que és un moment en què les explosions socials poden succeir en qualsevol moment per la gran tensió social que està havent en diferents àmbits de la nostra societat, hauríem de ser una mica més comprensius avui. Simplement, la tolerància és un valor de la nostra societat. No vol dir anar en contra de ningú, però sí que hem d'intentar mantenir un determinat nivell d'integració. No ens hem de cernir només al que posa la llei, sinó a la comprensió d'aquesta llei, una aplicació raonable d'aquesta llei. I en aquests moments, torno a dir, jo crec que és moment de no ser estricte, sinó de ser generós, com ho estem sent en altres àmbits de la vida.
Josep Jorge, ara canviem de qüestió radicalment, quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre, i et preguntem, has marxat de vacances aquesta Setmana Santa?
Fet vacances de país.
De país, t'has quedat.
Això
mateix. T'has quedat aquí a casa nostra.
Sí, senyora.
I has disfrutat?
Moltíssim.
Doncs els efectes avui, bé, no sé si ho dic bé, la Blanca Aranyó en el seu punt curiós, ho deixem a l'aire, Blanca. Blanca, bona tarda.
Bona tarda.
A veure. Blanca, a veure, la Sara ja volia saber-ho.
Ja estàs tranquil·la, home. Ja.
No, ho expliquem. Comentem si les vacances fan feliç.
Ah.
Que així d'entrada...
Home, ja.
Resposta... Sí, aviam. S'ha fet un estudi que demostra que les persones que estan de vacances són més feliç que les que no ho estan. Fins aquí crec que tots ja estem d'acord. Ara, quan aquestes persones que estan de vacances tornen a la rutina, els nivells de felicitat dels dos grups, els que estan de vacances i els que no, s'equiparen molt ràpid. Així ho ha demostrat fa pocs dies uns científics d'Holanda en un estudi. Segons aquests investigadors, mentre estiuegem o anem de viatge, som més feliços. A més, el temps que passem planificant aquestes vacances millora el nostre estat d'ànim. Però, quan el descans acaba, els nivells de felicitat descendeixen a gran velocitat. És a dir, que en lloc d'allargar-se en el temps, aquest efecte positiu de benestar psicològic que causen les vacances pràcticament desapareix quan tornem a la rutina. Però els científics van trobar una excepció. Quan les vacances són molt relaxants, la felicitat dura fins almenys 2 setmanes després de tornar a la feina. És a dir, que recomanen que siguin molt, molt, molt relaxants. Segons un dels coautors del treball, dels resultats d'aquest estudi, van treure diverses recomanacions. Primer, que és molt millor fer diverses vacances al llarg de l'any i no concentrar-les en un sol període llarg, que normalment a l'estiu, que és el que acostuma a fer la gent. Segon, que les vacances escolars també haurien d'estar molt millor repartides. I, per últim, que convindria que les vacances es poguessin planificar sense estrès.
Ens ho apuntem.
Sí, sí.
Josep.
Ja sabeu que en tots aquests estudis sempre demano qui els patrocina, no? I aquest em sembla que està patrocinat pel Balnearis.
Segurament.
Molt llunyà.
No, però és cert, diguem-ne, que quan molta gent està preocupat per no té activitat, per ocupar l'activitat, les vacances és una forma d'ocupar el temps. I esperem, diguem-ne, que sigui una activitat que produeixi plaer, no?
I avui també, coneixíem una notícia que ens ha sorprès i molt, sobretot a la Sara Cruz, a la redacció de Ràdio Estel. Una aerolínia cobrarà els bitllets en funció del pes dels passatgers.
Això deu provocar estrès més aviat.
Directament, abans de planificar-ho.
Sí, però imagineu-vos, és només dels passatgers o també del seu equipatge? Perquè, clar, al final pot entrar algú fins i tot despullat dins del mateix avió, perquè, clar, són unes mesures un pèl, diguem-ne...
Clar, i d'alguna manera comences a pensar, després d'aquesta notícia, si el pes és tan important a l'hora de volar...
Sí, sí. No. I segur que té la seva relació per la despesa de combustible, però...
A més, quan tornes de vacances, sempre peses més. Per tant, això és molt relatiu.
Sara, sempre peses més.
Sempre.
Vacances gastronòmiques.
Depèn del que faci. O no, Sara?
I tant. Si vas de relax, segur que sí, perquè menges molt i et relaxes molt.
I et omples de felicitat.
Exacte.
Doncs vinga, avui compartim les notícies. Hem compartit les notícies amb el Josep Jorge. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem d'aquí 15 dies. Doncs fins aquí el 2 de 8. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, a la Sara Cruz de la redacció i producció, Víctor García, Víctor Casellas, Blanca Aranyó, i aquí us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Oriol Casals i el seu programa de Cap i de Nou i els oients de Ràdio Principat amb l'informatiu local. Que vagi bé.
Bona nit.